El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 16 minuts de les 9, comença la tertúlia del Gall del Monestir, amb nosaltres tres dels habituals dels dijous, amb Marc Monell, la Insana Conesa i Antoni Ramon. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Molt bon dia, és dimarts.
Bon dimarts.
He dit dilluns?
Dijous.
Dijous, ostres, doncs...
Doncs que arriba el cada setmana, eh?
Perdó.
Però bon dimarts.
Clar, és que com divendres és festiu ja...
Ja conto...
Pep, tens el cap
tinc
on no toca.
Tinc un lapsus... Vaja, doncs som dimarts. Comença ara,
ei,
sí.
Que no cal que t'empatiteixis.
No, però he patinat. Escolta, no... El que sí que espero no patinar és proposant los temes. El que els demano, en primer lloc, és una valoració del Sant Cugat Experience aquest cap de setmana. No sé si van poder hi anar, si van poder passejar pel centre de Sant Cugat en aquesta cita en què el sector comercial, empreses, món cultural es dona a conèixer amb diverses activitats i estants repartits pel centre de Sant Cugat. També va haver-hi oferta gastronòmica i cultural amb música fins a les 11 de la nit. Els demanaria una valoració del que els va semblar aquest Sant Cugat Experience que van poder passejar pel centre. El Toni sí que em consta que a algun lloc hi va anar.
Sí, sí, em vaig trobar amb certes persones presents en aquesta sala. Bé, tot el que és activitats de promoció de la ciutat, de treure l'empresa, el comerç al carrer, benvingudes siguin, sempre m'hi trobaran al costat. L'avaluació, com a diguéssim, usuari, ciutadà, públic, que va passejar... és positiva. Trobes doncs un munt d'opcions que fins i tot no coneixies de que eren presents en el teu municipi, per tant està molt bé. L'oferta gastronòmica doncs es mostrava en diferents places de la ciutat, també convidant doncs a sortir, a passejar i a conèixer una mica tot el que és el que dia a dia manté viva la ciutat. Sí que, si hem de fer algun pro, primer, l'ús excessiu de l'anglès. A veure, no passa res per trobar lemes en català. Segur que trobem la paraula.
Sant Cugat experiència, no?
Jo crec que, bueno, que em sembla que és provincià i una mica snob. Però bé, cadascú posa els lemes que vol, però bueno, no estaria de més usar la llengua catalana com a reclam. Després, tot el que és el... Hi havia una part de la ciutat... la representació cultural o associativa era, diguéssim, menor, per tant, poder que no ens centrem directament en una fira comercial, que ja estarà bé, però si volem fer tot un paquet de promoció de la ciutat, crec que hauria de ser més transversal, ja des de la seva pròpia organització. I després la doble vara de mesura. Una entitat qualsevol pot demanar una plaça per fer una botifarrada popular i se'ls envia al pont de Can Bernet, no fos cas que els veïns es queixessin. I en canvi, quan es tracta de l'empresa, sí que hi havia places on hi havia, no només hi havia el fum de la botifarra, sinó hi havia el fum de la botifarra de la fideuada, els calamars, a l'Andalusa, etc. Que em sembla molt bé. Torno a dir, em sembla molt bé, ho aplaudeixo. M'hi vaig trobar molt a gust, m'agrada en aquest tipus d'activitat i és important fer aquestes activitats a les ciutats com a reclam turístic i comercial. Ara bé, no ens oblidem d'una altra part de la ciutat que és també qui la cohesiona.
Més opinions d'algú que hi anés? O...
Home, sí, jo també
Marc,
vaig passar.
Per on vas passejar, més o menys, així, per situar-te? Per tot arreu?
No. Vaig fer una volta pel centre, pel monestir Octavià, plaça del Rei, i ja està. Però bueno, ja sí que la conec, i sí que vaig mirar-me molt el programa i volia anar-hi més, però al final, complicacions familiars. El que sí que jo... Amb el que diu el Toni, crec que hi ha un matís important, que és, hem de veure d'on neix ben bé aquesta fira, i quan abans tenia un altre nom, menys anglès, però que en el fons és una fira de comerç en la qual s'hi han afegit les entitats associatives. I que això fa
No, s'hi han afegit,
No, estan, poden
les que tenien activitats programades hi eren, sí, però diguéssim, una invitació formal no hi és.
Però el que tu proposes segurament seria una altra entitat, que hi ha pobles d'aquí de la comarca que ho fan, que és una fira d'entitats. Aquí fem una mica la festa de la tardor, però que és, vull dir que és diferent. I quan estem parlant d'una fira d'entitats aquí, segurament no cal perquè ja tenim la festa de la tardor, però això era una fira de comerç i d'animització econòmica, que està molt bé fer les botifarrades o les costellades o les calçotades al març, però això és una fira en el fons per donar a conèixer la ciutat des d'un punt de vista de dinamització de la ciutat i sobretot econòmica. Si a més ho complementem amb les culturals, doncs és fantàstic, i totes les activitats que va haver-hi, doncs les passarel·les i tots els shows que van haver-hi, doncs perfecte. Però home, del que es tractava, jo entenc, que és d'ajudar que la ciutat agafi, pugi el pols econòmic, que déu-n'hi-do com està, diguéssim, per fer una ciutat amb aquestes dimensions. Vull dir que tampoc hem de dir, oi, és que els castellers o els no sé què van tenir que fer la seva activitat. Diu, bueno, és que el centre era per la idea estava pensada per això, que abans era amb aquella mena de recinte firal que es muntava, exprofeix, i que era tot un muntatge bestial, i que en un moment donat es va decidir, no, escolta, fem-ho al centre de la ciutat, i amb uns costos que és molt més fàcil posar unes carpes petites que no posar un muntatge bestial que es feia sense tenir un recinte firal a la ciutat.
Jo voldria afegir una cosa, i és que quan heu preguntat al Carles Brugaroles pels objectius de la segona edició del Sant Cugat Experience, ell havia comentat que un dels objectius era atraure turistes o gent de fora de la ciutat. Jo em pregunto si crear una marca paraigües com Sant Cugat Experience, que queda molt bé dir-ho en anglès i etc., i fer aquesta transició del Sant Cugat Actiu al Sant Cugat Experience, és suficient per atreure gent de fora del municipi. És a dir, creant una marca única i exclusivament per aquest event és suficient? I com es fa? Posant cartells fins i tot als ferrocates i ets de Terrassa, segur que no t'ho perds. És a dir, què han fet exactament? Si aquest era un dels objectius, és suficient per crear una marca? No ho sé. En tot cas, dubto molt que hi ha existit una allau de gent per venir aquí.
De fet, fent el balanç amb el Carles Borrellos, amb el tinent d'alcalde d'Economia, diumenge a la tarda, va dir que un dels objectius de cara a les properes edicions és potenciar això, perquè em sembla que en aquesta edició no havia acabat de quallar, tot i que era un dels objectius, però vaja, si te'l tornes a posar com a objectiu vol dir que no l'has acabat de complir. Tot i que la campanya que es va fer de divulgació, d'explicació que es feia el Sant Cugat Experience als mitjans nacionals va ser prou potent, vull dir que posaves la ràdio i llegies segons quins diaris i veies l'anunci allà posat, vull dir que digues Toni.
No, i que també cal insistir, i no ho farem amb dues edicions, Primera, hem de saber l'avaluació que se'n farà dels propis que van posar estants o van sortir al carrer a mostrar la seva activitat, doncs quina valoració en fan, i segurament doncs ara el Sant Cugat Experience o la Fundació, no sé qui haurà de ser, però haurà de fer tota la feina d'enquestes quantitatives i qualitatives, i per tant tenir resultats més sòlids del que ha estat la fira o la mostra, diguem-ne com vulgueu. Però sí que Sant Cugat cal dinamitzar aquest tipus d'activitat pel fet de que ens trobem enmig, no, al costat de Barcelona i a prop de Sabadell i Terrassa. O sigui, tres punts importants doncs, d'activitat, de comerç, de dinamització cultural. Per tant, Sant Cugat es troba una miqueta aquí al mig. Els barcelonins tenen aquella mania que quan salten Collserola ja és per anar a la Cerdanya, diguéssim que no... Sant Cugat és una cosa que hi passen pels túnels de Vallvidrera. I després Sabadell i Terrassa té una oferta cultural, gastronòmica i comercial potent, que també dificulta que un terrassenc, un sabadellenc vinguin a Sant Cugat a comprar o a passejar, no? Per tant, jo crec que és una de les ciutats, malgrat tenir 80.000 habitants o gairebé 90.000, que encara ha de fer molts esforços per cridar públic extern. Que l'intern es mobilitza és una mostra, la gentada que va haver-hi tots els dies pel carrer, ja començaven per Sant Jordi, però tot el divendres i tot el cap de setmana, o quan és festa major, o quan és festa tardor, quan són altres activitats, la gentada que et trobes ja et mostra que la gent, si se sent reclamada, es mobilitza. Ara bé, els de fora, crec que Sant Cugat sí que ha de fer molts esforços. Tot no és culpa dels santcugatencs, però sí que caldrà anar dinamitzant i anar potenciant molt el que és el Sant Cugat com a marca turística i comercial.
És que no sé si s'hauria de plantejar una cooperació o col·laboració amb altres ajuntaments, perquè a vegades crema estructures com el CIT, el Catalan Innovation Triangle, també en anglès, i després, a l'hora de la veritat, no el fem servir, és a dir, si volem promoció exterior, promoció de la ciutat, potser s'hauria de plantejar col·laborar amb Cerdanyola i Rubí per fer algun tipus de mostra conjunta, no ho sé, però en tot cas, si aquest és l'objectiu, que hi pensin, perquè això va més enllà de crear un nom, simplement, no? I no oblidar-nos tampoc que això s'ha fet just a un mes de les eleccions municipals, vull dir que també ha estat un gran acte de precampanya per Convergència i Unió, tot sigui dit de pas.
Bueno, jo, mira, en aquest últim aspecte...
Aprovechando que el Pisuerga passa por Valladolid.
Aprovechando que és una fira que sempre s'ha fet a l'abril-maig, i en aquest cas s'ha fet abans justament de la campanya, jo crec, perquè és que no,
però una cosa,
no pot ser, però l'únic que ha fet campanya han sigut dos partits polítics que s'han saltat l'acord que es va fer de no posar paradetes. A més a més, justament el Partit Socialista va muntar una paradeta que s'han fet fotos i no s'ha denunciat perquè no s'està en la dinàmica, però sí que em consta de que es va muntar paradeta.
Doncs em sembla malament. No. Vull dir, és a dir, que no pots utilitzar una estructura
no.
De ciutat.
Va haver-hi un acord, a més, per Sant Jordi, per exemple, sí que es van muntar paradetes, hi havia l'acord i estaven els partits polítics tots. Amb un racó allà posats, sí, sí. Però perfecte, cap problema. Bueno, alguns que no es van apuntar i van arribar a última hora i es van posar, però bueno, era l'acord que hi havia i es va fer, però en canvi per l'experiència es va acordar no posar paradetes i en canvi sí que va haver-hi alguna paradeta, allò piratilla, de dir, mira, jo la foto i com que no em denunciaran, i és evident, jo crec que no es denunciarà perquè tampoc no sé, però vull dir que si parlem d'utilització electoral política, que no és el cas, repeteixo, perquè estàvem parlant dels objectius de l'experience, que si és dinamitzar l'economia o el turisme, jo crec que no és un tema polític, però és evident que és una ciutat doncs, per estar-ne en algun lloc. I fet aquest apunt polític, també jo, mentre parlava, ho feia anava pensant en el tema turisme, no? Que jo, quan vaig estar a l'alcaldia, era un dels projectes que teníem, de fer coses de turisme i tal, però ara m'ho plantejo molt, amb molts interrogants, no? Turisme de gent que ve de Barcelona, potser sí, o del Vallès, però realment, imaginar-te Sant Cugat amb autocars que venen a veure la joia de la corona del monestir o a passejar per aquest centre tan agradable... Pensa en la Sagrada Família, o penses en les Rambles, o en el barri gòtic, que està sempre ple de turisme, gent passejant amb calça curta per allà, que dius, home, que acaba fent una inflació dels preus, acaba fent que la gent de Sant Cugat, o la gent dels barris aquells, diuen, hosti, és que ens expulsen perquè venen... Jo crec que no tenim, com a model de ciutat, una necessitat imperiosa de que hi hagi turistes d'aquest tipus venint a Sant Cugat. Una cosa és que dius, no, consum cultural o consum de comerç al centre i tal, vale, està bé que vingui, però allò, pensar en que Sant Cugat, destí turístic amb autocars que vinguin aquí a darrere del monestir, com s'havia parlat, a fer una esplanada per als autocars que vinguin, vinga.
Ja en tenim prou a Barcelona.
Ja en tenim prou a Barcelona, aquí estem prou bé. I una de les característiques de la ciutat és que s'hi viu bé, la gent que està aquí està, un 92% dels santcugatencs estan orgullosos i satisfets de viure aquí, d'aquest model de ciutat. Bueno, hi ha propostes de dir, no, canviem, bueno, canviem, perquè la gent està majoritàriament contenta, el que hem de fer és continuar amb aquesta línia.
Per cert, que la llei sí que permet fer iniciatives com el Sant Cugat Experience, fires d'aquestes comercials, queda recollit en la llei, que és de les coses que es poden fer abans de la campanya electoral. Per exemple, inaugurar un carrer no es podria fer, però tirar endavant una proposta d'aquesta mena per dinamitzar l'economia, això està recollit, ho dic perquè vaig mirar-ho, i és una reforma que va fer, em sembla, el Zapatero en el seu moment, per evitar allò que passava, no? Que just abans de l'inici de la campanya electoral anessin els alcaldes a tallar cintes.
Però feta
no?
La llei, feta la trampa, també, eh? No
sí.
Es pot inaugurar un carrer, però es pot acabar d'aigua. Es pot escapar,
sí,
falta un carrer.
Però no pot ser una inauguració d'acabar
no,
la ciutadania
la gent
per...
No
home.
Però sí, sí, està clar, està clar. Però em sembla bé, aquesta mesura. Sí, sí. No, no, jo el meu discurs era aquest.
La Dani podia tallar cintes.
Ah, no, no, lo de, sí, no, lo de, sí, perquè era un escàndol. Però és evident que amb el timing d'una legislatura de 4 anys, que es queda una mica curt, potser haurien de ser 5, entre que el primer any s'hi posen, comencen a fer els projectes, el segon treuen els concursos, el tercer la fan i el quart l'inauguren. És que és els projectes grans, diguéssim, es fan amb una legislatura rapidet. I per tant, vale, no faràs la festa si se t'endarrereix l'hora perquè plou més del compte, però igualment les ha d'intentar acabar. Hi ha mig Catalunya que està acabant ara obres, ja sabem que no les inaugurarà des del 30 de... No, des del 7 d'abril, que ja no es pot inaugurar res, però bueno, ho acabes, perquè després vés a saber què passa.
Per cert, parlant d'eleccions municipals, avui tenim unes declaracions de la número 6 del PP a Sant Cugat, la Maria Àngels Quadres, que el tot Sant Cugat ha dit que ella és defensora de la independència i del dret a decidir, i que Alicia Sánchez Camacho és com un disc ratllat. He acceptat anar a la llista electoral del Partit Popular com a independent perquè jo crec que en les persones i el PP de Jordi Carreras és una dreta moderada.
Ostres, jo diria qualsevol cosa menys que són dreta moderada. Sí.
No, ho dic perquè estan bullint les declaracions.
Home, sí, lo de moderada.
Vaja, que una integrant de la llista del PP, que va amb el número 6, tot i que va com a independent, que és defensora de la independència de Catalunya, que diríem que xoca de ple amb el que són els principis essencials del Partit Popular. Algun comentari?
No m'està passant pel cap allò. Fem una campanya a favor d'aquesta independentista al PP.
Que és una infiltrada. Que heu posat una infiltrada.
Que l'independentisme és super transversal.
Exacte, és molt transversal. Ja hem convençut fins i tot a gent del PP. Si ell és independentista i està a favor del dret a decidir, doncs que doni explicacions de per què està el Partit Popular, i el Partit Popular que doni explicacions perquè fitxa una persona que és independentista i a favor del dret a decidir. Crec que jo no he de dir res més, només que la sorpresa que un independentista a favor del dret a decidir estigui en unes llistes del Partit Popular.
No sé, és que haurem d'esperar a les decles del cap de llista del PP, no? És surrealista, però en fi, ja coneixem el personatge, vull dir, no? Poca cosa a afegir.
Segurament hi ha molts votants i alguns militants del PP que estan a favor de que la gent pugui votar, però com que la direcció del partit és tan antiga i carca i retrògada, dient no, és que els catalans no podem votar el nostre
partit. Però me l'hauries de presentar a aquest militant del Partit Popular que vulgui que el futur de Catalunya es decideixi en una votació, referèndum, consulta, com li vulguis dir, eh? Jo... En altres partits sí que a vegades...
Mira, ara et sorprendré, però he parlat amb polítics, sí? Amb polítics de molt rang dintre del PP, i ells el que diuen és, en català, diuen, no, nosaltres el que volem és que això sigui... Que sí, clar.
Que sigui legal, no?
Que sí, exacte. Ells que es fan servir...
Però aquest és el mateix argument en el fons...
Darrere del discurs que sigui legal, i no, sí, clar que podeu votar, però ha de ser d'una manera acordada. M'han dit a porta tancada, eh? Però ha de ser d'una manera acordada, i el que no pot ser és que Catalunya digui vinga, apa, votem aquí tal dia. Si amb la qual cosa jo estic d'acord, que ha de ser tal dia, perquè ja ens porten 30 anys, per no dir 300, marejant.
Però si és acordada, vol dir que les dues parts hi han d'estar d'acord, una part ja vol votar, l'altra no.
Clar, aquesta és la trampa, que és impossible que l'altra part estigui d'acord. No, ells no estan d'acord, però amb la boca petita hi ha alguns militants o dirigents del PP que diuen, home, si fos de manera acordada, perquè és que això és un ridícul internacional tan gran, de dir, no, és que no podeu ni votar ni parlar, que ara el món internacional ho està començant a veure, no? Ahir hi havia també un dels assessors del Departament d'Estat dels Estats Units, avui surt també que els diaris internacionals també, que es veu que TV Espanyola està políticament denunciada per manipulació, vull dir, clar, les evidències en l'era en què estem de la informació no es poden dissimular.
Sí. Algun comentari més?
Dit això, tornant al tema local, va haver-hi un polític també del PP que es va equivocar un dia en una votació, no? Crec que a Valldoreix, que va votar a favor
de... Maria Canals, que va votar a favor del dret a decidir, sí, i després va haver de rectificar immediatament. Va, això, el van cridar a files.
Però, per exemple, no? Podria ser una persona que diu, mira, escolta, que voti la gent i que surti la majoria, no? Però clar, després, el que dèiem, l'alto mando diu, quieto parao, llavors ho paren. I amb aquesta senyora Quadras, segur que si la promovem una mica pel Twitter i tal,
no.
Li cau un calbot, però si queda aquí dintre del nostre nivell de la ràdio...
Doncs... Home, li caurà el calbot també al senyor Carreras. Al final, qui és responsable de la llista local és la secció local. Per tant, amb les declaracions que ha fet a la líder catalana del partit, home, segurament, que per cert, em sembla que ahir, aquest cap de setmana també ha corregut per aquí Sant Cugat, home, jo crec que algun calbot s'emportarà. Dels demòcrates de dins del PP, que algun deu haver-hi.
Algun
deu haver-hi. Com allò, si rasquem, algun
com Sodoma i Gomorra, no? Dius, presenta'm un de just que salvaré la ciutat, no? Doncs allò, clar, algun deu haver-hi.
Doncs algun deu haver-hi, però al final ells utilitzen com volen i interpreten com volen la Constitució i la legislació espanyola, però sobretot la utilitzen perquè una de les dues respostes del possible referèndum no els agrada, no la volen. O sigui, per tant, ja comencem fent trampes abans d'anar a votar. És a dir, com una de les dues opcions no m'agrada, en lloc de sortir i defensar, no, jo defenso el no per això, allò, però anem a votar, no. Com em faria molta por que sortís el sí, automàticament ja no és que la llei no ho permet.
Sí, però mira,
per tant, ja
ens
estem fent trampes al solitari, fan trampes al solitari ells mateixos.
Però és que són més... En el fons, són més clars que no el Partit Socialista. L'alcaldessa de l'Hospitalet, què va fer? Al principi va dir, no, jo sí que vull que es voti perquè soc molt demòcrata i votaré i faré campanya pel no i tal. Llavors van anar baixant la veu, bueno, sí. I al final ara el Partit Socialista de Catalunya s'ha alineat clarament, ha dit, no, això no es pot votar, no es pot votar aquí perquè sortirà una cosa. Acaba dient el mateix que el PP. que diu, no, l'àmbit de decisió no pot estar a la ciutadania catalana, sinó que ha d'haver-hi un acord amb l'altra part, que, ui, que té unes ganes de federar-se que s'hi moren. És a dir, zero.
A veure, jo no diria que tenen la mateixa posició que el Partit Popular, vale? Sí que és cert, sí que és cert que el Miquel Iceta hàbilment, sutilment, ha virat el discurs del PSC de fa un any, any i mig, dient que el que s'ha de fer és una reforma constitucional votada per tots els espanyols, i ja no parla exclusivament del que és la consulta pel dret a decidir. Això és cert, i per això hi ha hagut la decisió que hi ha hagut internament. Jo amb això no estic d'acord. Jo crec que hi ha d'haver un referèndum, sí, no. No pregunten cada nada, no, com a Escòcia, sí, no.
No, això és el que tot el bloc volia. El que
tampoc em sembla bé que ara l'Artur Mas, en una entrevista que va fer ahir al 8TV, doncs reafirmi que bé, que ja renuncien de partida a una consulta, a un referèndum pròpiament pel dret a decidir, que les plebiscitàries són el que són i que després ja, si
no,
hi ha...
No renuncien de partida.
Si hi ha una majoria...
Ja es va intentar fer això. Ella està imposada...
Es va intentar i va sortir
una consulta descafeïnada. La vicepresidenta,
sí,
que estan encausades
fer,
per això.
S'ha de fer un referèndum en el sentit estricte del terme. Però ara, en comptes de continuar lluitant per això, renuncia a una consulta en tot el...
No renuncia. Al Rajoy com un boig, dient... El dia 27, el referèndum, i si segueix independència del baix, vaja, on ho firma? No es confirma el president Mas, no, es confirma el Junqueras, la CUP i tothom.
Bueno,
ningú renuncia.
Però de moment,
el que passa que la sortida
sols,
única que ens estan deixant és aquella, pues
ni tan
aquella.
Sols sí, volen bueno, esperar.
Ni Rajoy, ni PSOE, ni Podemos.
Ni Podemos.
Per tant,
ni
no, sé,
Podemos,
no sé.
Podemos, jo no defensaré no Podemos, però Podemos no sé, ha dit que estan d'acord amb el dret a decidir.
No es federen si un no vol.
Depèn del dia.
Bueno, en tot cas, ni tan sols ens esperem a quin és el canvi d'interlocutors a les properes eleccions generals.
No estem 30 anys esperant, no hem d'esperar res.
Però que queden uns mesos, esperem a veure què passa.
Això de l'avançament de les eleccions espanyoles és un engany. És una treta trampa i jo estic totalment d'acord
amb el que ha dit
la Marta Rovira, amb el que ha dit avui la Marta Rovira, que ho havia de dir. És a dir, no farem ni cas del que diguin. Ei, que demà passat, igual diu...
Sí, la Rovira ha dit això, però l'Artur Mas no ha dit això, L'Artur Mas ha dit, esperem a veure què diu.
No, però estem en un joc, ara estem en un joc de política de moviments. I per tant, ells, a través del grup Godó, a través del Màrius Serra, del Màrius Carol, i a través del Comte de Godó, que van sortir l'altre dia la foto del Puente Aéreo, tant admirablement parlant, dient, bueno, anem a veure com podem intentar ressuscitar lo de la tercera via, a veure com podem tal, pam, escolta, fem... I tiren un globus sonda. El president, sempre una mà recta, i diu, escolta, jo, si em proposen una cosa que ha de significar poder-ho fer de manera legal i acordada, perquè al final, en algun moment donat, el més sensat és que haguem d'arribar a un acord amb Espanya per poder marxar, per dir, bueno, tu quina part...
Per decidir si marxem.
Quan tu et pagues, quina part de la hipoteca pagues tu i quina pago jo? Perquè que si nosaltres marxem a la brava, Espanya s'enfonsa, no pot pagar la seva part de la hipoteca, se'n va a la pa directa, desnonada. Europa ni el Fons Monetari ni ningú pot assumir que una Espanya sense poder pagar res del seu deute.
El Toni estava esperant.
No. Ja em sembla bé el que ha dit, A veure, Mariano Rajoy ho va dir clar, ni pot ni vol. Per tant, no sé amb qui ens hem d'entendre. Però ni PSOE, o sigui, ni Iceta ni Sánchez, ni Podemos han donat tampoc una opció clara.
Tampoc.
Bueno, clara, no han donat opció. No, per tant,
han evolucionat.
No sé, sí, han evolucionat
de ser los defensores de la libertad de los pueblos i tal, a dir, bueno, esto lo tenemos que decidir entre todos.
Sí, no, los pueblos sí, però Catalunya
però,
no.
Exacte, el Sahara, güey, el català no, diguéssim.
Llavors, a veure, a mi també em fa molta gràcia a la proposta federal del PSOE, que ve a ser, canviem-li el nom al que tenim. Això, molt bé, cap problema, podem passar a ser un estat federal demà mateix, amb les mateixes condicions, i per tant no serveix absolutament per res. Perquè quan se'ls planteja, molt bé, blindem model educatiu, model sistema lingüístic, ordinalitat, tant aportem, tant rebem, no podem ser els segons tercers a aportar i els 14 anys a rebre, no pot ser, tot això no surt a la proposta federal del PSOE, la que van aprovar a Granada, si no m'equivoco. Tot això s'ho carreguen. Per tant, aquest estat federal que planteja el PSOE, que vol dir tots els meus barons estaran igualment contents perquè aquí no mourem absolutament res més que el nom, és un autèntic desastre. Perquè el mateix PSOE, els mateixos barons del PSOE, no s'ho creuen, ni s'ho creuen ni ho volen, perquè al final, la mare dels ous de tot el tema està en àmbits molt, molt, molt focalitzats, i l'econòmic és important. i és dels que cada vegada ha agafat molta més importància. I és el que ha fet que empresariat i aquestes classes que eren més llunyanes, no?, postulats independentistes, doncs en aquests moments estiguin farts de, del que és la inversió a Catalunya, del que és, bueno, el model de finançament a Catalunya. Per tant, s'ho han anat guanyant a pols a poc a poc. Per tant, un model federal del PSOE on no toca aquest tema espinós, bueno, doncs és absolutament res. Per tant, canviar el que ja tenim, canviar-li el nom, doncs serà bastant inútil. A banda de que, tal com són els espanyols o alguns espanyols, encara que es quedessin igual, només el fet de canviar-li el nom ja segurament els hi sortirien unes urticàries bestials, eh? Per tant, jo ho veig no inviable, sinó impossible que Espanya es posicioni en una postura més oberta o més cap a un estat federal. Per tant, no ens queda més opcions. I acusar el govern català o els partits polítics catalans de voler tirar pel dret, home, quan s'ha estat picant pedra i topant contra un mur una vegada i una altra i una altra i una altra, i no només pel referèndum, els eterns acords fiscals que no s'han acomplert ni un, doncs home, crec que no se li pot criticar als governants catalans que decideixin donar un caràcter, que no serà en publicitat, però donar-los un caràcter plebiscitari a unes eleccions.
A veure, jo crec que la data, nosaltres hem de dir, continuem amb aquesta data, i el president, si d'una cosa s'ha caracteritzat és de ser ferm amb les seves plantejaments, i quan tothom deia no es votarà el 9N, es va votar, i ell fa el que creu que és el millor, i per tant, d'entrada, i sense dir, escolta, si hi ha alguna cosa molt important, en podem parlar d'acord amb tot el bloc sobiranista, que és un matís, que no és cap matís sense importància.
Això no va passar al 9N.
No.
Llavors aquí ja vam generar una desconfiança, sí, però, tots amb tots.
Jo no soc partidari tampoc d'anar mirant tot el malament que hem fet, perquè les misèries humanes es tradueixen a les misèries polítiques, i per tant, si només mirem amb això, no avançarem, i ara està clar que és un moment transcendental.
No, però estem on som, també... No? Hem d'analitzar per què estem
tenim enfront un adversari temible i molt, molt potent. A veure, l'única hipòtesi que pot haver-hi, de pensant una mica bonista, en plan dir, bueno, què pot passar, quin escenari que pugui arribar a fer que un pretès federalista consideri la possibilitat de que la comunitat catalana pugui anar a les urnes a votar. És a dir, si volem votar la independència, algun moment pot haver-hi alguna possibilitat de que els espanyols diguin, bueno, voteu a veure què surt, que seria el més democrata, com a Anglaterra, com els britànics, diuen, escolta, si Escòcia diu que se'n va, que ho votin. Per ser un país, un estat normal, quina és l'única possibilitat que n'hi ha? Que com li va dir el Junqueras al Pau Iglesias, oye, tenemos que hablar, li va dir aquest dia, a ver cómo está lo mío, és la traducció, de dir, bueno. I l'única possibilitat que n'hi ha és que el Podemos i el PSOE tinguin un moment de lucidesa o de somni, i de dir, bueno, va, permetrem que votin. Que seria el normal, de dir, bueno, que votin i al minut següent comencen a fer la campanya pel no. Però això seria l'única realment possibilitat possible d'arribar a una entesa amb Espanya, perquè si no és evident que anirem a parar a una declaració unilateral.
Sí, jo volia fer referència a una cosa que ha dit el Toni sobre el Partit Socialista en general, el PSOE i el PSC. A veure, la declaració de Granada és insuficient, això és clar, i el Miquel Iceta va dir un dia que si era punt de partida estava bé, si era un punt i final, doncs malanem anem, no? Però sí que és cert que el PSOE sempre ha defensat a instàncies del PSC el tema de la immersió lingüística a les escoles. Jo he vist a diferents congressos resolucions donant suport a això. Per tant, el PP i el PSOE no són el mateix. Ara bé, jo volia dir una cosa... És a dir, el PSC té un pacte amb el Pedro Sánchez de suport incondicional perquè és el mal menor dins del PSOE. És a dir, el Pedro Sánchez ha dit, d'acord, si arribo a governar farem una reforma constitucional que serà votada per tots els espanyols. Perquè quin és l'altre perill? Que la Susana Díaz faci un moviment no presentant-se ella a les primàries del PSOE, sinó presentant, per exemple, la Carme Chacón. Aquest és el motiu pel qual el Miquel Iceta ha decidit fer 3 primàries al juliol d'aquest any. Primàries el mateix dia, a la secretaria general del PSOE, primàries a la candidata a la presidència del govern espanyol, primàries candidat presidència de la Generalitat de Catalunya i primàries per la província de Barcelona, cap de llista per la província de Barcelona, dient que no et pots presentar 2 processos o més alhora. I això és una manera de bloquejar la Chacón, és a dir, has de triar, o et presentes a candidat a la presidència del espanyola, o et presentes a cap de llista. Si te la jugues, te la jugues a totes i et pots quedar sense res, perquè el PSC no vol la Carmen Chacón de, que es presenti competint amb Pedro Sánchez.
No, doncs aquest divendres estava aquí donant suport al Pere, el millor
candidat, no vol, sí que cert,
el millor candidat de la història del PSC.
Sí que és cert.
En traurà zero. Ai,
sí que és cert que el Baix Llobregat sempre, evidentment, és seva, la Carmen Chacón, dona suport a que torni a fer aquest salt, però el Miquel Iceta i el seu entorn això no ho vol. I una manera de bloquejar-la era amb aquests tres processos que es faran alhora al juliol d'aquest any. És a dir, Pedro Sánchez és el mal menor.
I com s'ha d'interpretar que vingués Carmatxa con aquest divendres a Sant
Cugat? Jo no ho hagués fet, perquè quan el PSC d'aquí Sant Cugat fa campanyes electorals, en general, té tendència a convidar gent de fora, peti qui peti, sigui qui sigui, sense pensar en termes estratègics. I jo crec que pel perfil de població que té Sant Cugat, no pots portar segons quin perfil de polítics del PSC. Perquè Sant Cugat no té un perfil de votant socialista com el pot tenir Badalona, Santa Coloma, àrea metropolitana, ja m'enteneu. Jo, per exemple, vaig cometre un error. Quan vaig ser directora de campanya de municipals, jo volia que vingués, i ho dic clarament, vull dir, cap problema, jo volia que es fes un acte amb el president Montilla a Sant Cugat. A mi des de Nicaragua em van dir que no, i vam haver de gestionar-ho amb el Josep Maria Balcells perquè l'acte central de Ciutadans pel Canvi a Sant Cugat fos aquí, i amb el president Montilla hi va venir. Per mi això va ser un error, perquè és que el perfil de votant socialista a Sant Cugat, doncs és un Marina Geli, porta una Montserrat Tura, tots aquests que ara no hi són al...
Que per cert, Marina Geli ve avui a la presentació d'Esquerra Republicana.
Ja ho sé, ja ho sé.
Candidatura.
Doncs amb aquest perfil de gent era els polítics amb els quals nosaltres avui hauríem d'haver fet campanya aquí, o hem de fer campanya aquí, i ara ja el PSC ja no pot.
Algun comentari més sobre això?
No, amb el tema de llengua, i que ens serveix per a altres àmbits, Quan diu el PSOE no és el mateix que el Partit Popular. A veure, que el PSC no és el mateix que el Partit Popular, segurament. Ara, la federació, o sigui, el PSOE, amb aquests temes, home, què vols que et digui? O sigui, els exemples de defensa de la llengua per part no del PSC a Catalunya, sinó del PSOE a Espanya, no és que brillin en excés. I després, malauradament, i això ho sap Podemos, ho sap el PSOE i ho sap el Partit Popular, fotre-li canya a Catalunya, malauradament ven a Espanya. I per tant, les eleccions s'han de guanyar a Espanya, no a Catalunya. Per tant, no passa res per no cedir en temes lingüístics, no passa res per no cedir en temes econòmics, i no passa res en no cedir en temes democràtics a Catalunya, perquè total, les eleccions no les guanyaràs a Catalunya, les guanyaràs a la resta de l'Estat. Jo crec que és una opció que s'ha pres de fa molts anys per aquests partits, opció equivocada, perquè Zapatero és president del govern espanyol amb, si no m'equivoco, 25 diputats a Catalunya. Per tant, no ho sé, crec que no s'ho han mirat bé, però vaja, els que som independentistes ens han ajudat, i per tant, doncs, que continuïn així, i esperem algun dia poder-los saludar com amics i com a bons veïns.
No, Marc, si volies afegir alguna cosa,
Jo tornant al tema, que m'ha deixat bastant encuriosit tota l'explicació dels corrents socialistes i de la Enzane, no? Molt interessant, com sempre, la socialistòloga, un especialista, i que ens ha confessat això del president, que el volia exportar.
I va venir,
no, sí, va venir, ho recordo. Res, no, tot això ha sortit perquè el que van fer la paradeta aquesta pirata.
I que no han dit qui la va fer,
Sí, els socialistes.
Però la tenien a l'avinguda de Cerdanyola, si no m'equivoco.
No me recordo. Jo he vist
el dissabte al migdia sí que la tenien a l'avinguda de Cerdanyola, t'ho dic perquè jo vaig passar per l'avinguda de Cerdanyola, de casualitat, i me'ls vaig trobar allà
fent... L'Experience començava per allà, no?
No, l'Experience començava al carrer de la Torre.
Bueno, un carrer més allà.
No, però bastant lluny, de l'avinguda de Cerdanyola. Era gairebé en Passeig Torre Blanca, a prop de la plaça del Coll. Vull dir que no era... Jo no vaig tenir la sensació, almenys, passejant-hi, que es volgués interferir amb la...
Bueno, és igual,
amb la cita
clar,
comercial, eh?
És que va ser un èxit.
Jo havia entès que ho feien en el nucli, per aquí, per entendre'ns, no tan allunyat del centre.
Jo almenys el dissabte al matí jo els vaig veure... Això, allunyats. Ara no sé si es va quedar que no es podia fer cap...
Bueno, és igual, no ha de passar res.
Una altra cosa que no entenc del PSC, perquè l'electorat evoluciona, és que sempre s'atrinxeri a l'Avinguda Cerdanyola, com si l'electorat de l'Avinguda Cerdanyola fos sempre el de la immigració dels anys 60. És a dir, a veure, les coses canvien i no pots fer una única i exclusivament campanya a l'Avinguda Cerdanyola. És que... I sempre estan atritxarats allà, en plan, fidelitzem l'electorat propi, després ja sortirem d'aquest carrer per anar a buscar els altres, no? Doncs jo crec que, ostres, han passat molts anys, eh? Vull dir, haurien de canviar una mica l'estratègia, crec.
No seré jo el que els aconselli.
Miris, perquè ho dius, eh?
No, home, clar, perquè és competència, no?
No,
vull dir que estan molt lluny de...
Les tècniques de geomàrqueting polític, diguéssim, en què mires els vots...
Hi ha geomàrqueting polític?
I tant.
Hi ha mapes electorals per secció censal.
Exacte, i comparatives de vot, i tu pots saber qui t'ha votat en unes eleccions i no en unes altres. És a dir, per exemple, Sabadell és el cas de classe de polítiques, no, diguéssim, que al principi de la democràcia votaven el Ferrer, votaven el Pujol i votaven el Felipe, depèn de quines... I la gent del centre de Sabadell, vull dir que, bueno, llavors sabies que hi havia gent que a vegades, des del punt de vista convergent, votava el Pujol, però a vegades després se t'escapava i votava el Felipe i llavors votava el Ferrer.
Això és votar el que guanya, sempre. Pujar-se al carro guanyador,
sí, és un
vot
diferencial, però dius, hòstia, aquests que podien ser convergents, per exemple, doncs, també són de
Ferrer. També s'ha d'entendre el context històric del moment i després la figura, no?, els personalismes.
Evident.
O sigui, Ferrer a Sabadell s'hagués pogut presentar amb el partit que volgués.
Sí, sí.
I al final, en aquells anys, després, és una altra història.
Sobre la possibilitat de que coincideixin les eleccions al Parlament amb les eleccions al Congrés i al Senat, algun... comentari?
Jo crec que no coincidiran. És que...
Si ho està contemplant, segons una informació que va treure a IRAC1, el president del govern espanyol de fer-les coincidir. Tot i que després li van preguntar, i a mi em va fer la sensació que és que no sabia ni ben bé el que li preguntaven, eh? Però va ser una
sensació. En el foro aquell de Madrid, no? Que va dir, bueno, no vull tancar una porta, però seran al final d'any. Jo el que vaig interpretar és que a final d'any, doncs és això, novembre, no? Però jo no crec que les faci coincidir. Vaja, perquè quin és el sentit de fer-les coincidir? Les plebiscitàries s'acabaran fent.
Mobilitzar potser un tipus de votant que a les eleccions al Parlament no va votar? No sé,
que diuen,
però
que diuen
és que estem
fons,
en un moment que això...
El que diuen aquests que promouen aquest debat és que si el PP es pega una castanya a les municipals, aleshores saltarà aquí la revolució interna i el faran reflexionar i convocar i adelantar. Lo qual... A veure, jo sempre he de dir, el president Mas es caracteritza perquè és un home que el que fa, més o menys, ho manté
més o menys,
i ferm.
Més o menys.
Molt fermament i un tio de paraula. I el Rajoy també té una característica, que és no tocar-lo, no discutir-lo, posa un plasma i tira, qui dia passa, any empeny. I per tant, lo normal amb la seva coherència és sí, però tindrem les eleccions passat el Nadal. Les espanyoles, a veure si aquí se produce el milagro econòmic de lo que sigui,
no, però...
a veure com
i es va desgastant Podemos i Ciutadans.
El tema nacional amb ell no li pot anar malament, o sigui, que Catalunya tingui la possibilitat de fer una declaració unilateral o que guanyi el sí i tal, això amb ell, allò amb ell i la seva aliança amb Ciutadans és més possible si, amb una Catalunya, diguéssim, independentista, clarament. Si per Catalunya, si perdéssim els partits secessionistes, això, home, amb ell no l'afavoreix. Amb ell l'afavoreix, doncs, això, una postura nacional espanyola.
Però, per exemple, el corresponsal de RAC1 a Madrid, el Jordi Armenteres, deia que aquesta és una visió que es té, però que també hi ha una altra visió que diu, si fem les eleccions a prop de les vacances i més o menys la situació econòmica ja ha millorat una mica, la gent se'n pot anar de vacances, té la paga doble i arriba al setembre i ja... Bé,
sí,
doncs potser també pot ser un bon moment.
I també deien que està prevista...
Perquè, clar, aquí, donar per suposat les circumstàncies concretes del món en el moment d'anar a votar, vaja, és un exercici de política ficció, en realitat, perquè, bueno, les coses poden canviar molt, no? Però,
I que s'ha habilitat el juliol com a possible mes de treball al Congrés. Sí. Això jo... també és un indicador de dir, bueno...
15 iniciatives que em sembla que es volen aprovar en aquell
això
mes.
Això va dir, llegir. Bueno, cuidao, estiguem preparats per si de cas. I també fins i tot deien, no, a veure, que pot passar que arribi el dia 3 d'agost, no sé quin dia és, que és la data límit de convocar les eleccions catalanes i les espanyoles, i a veure que convoqui un i l'endemà l'altre, o alguna cosa.
Però
que
jo crec
que jo no ho veig molt,
que
però...
si el Rajoy acaba convocant el 27 de setembre,
la data de les plebiscitàries es mourà, però les plebiscitàries es faran... Jo crec que es mouran pel sí. tema aquest que has dit tu, no volem que es contaminin les plebiscitàries amb les eleccions espanyoles. Vaja, jo ho crec, però és evident que les plebiscitàries tard o d'hora es faran abans que acabi l'any. No?
Com m'agrada que diguis les plebiscitàries.
Home,
eleccions de caràcter plebiscitari.
Si ho diu així el president...
Sí, està molt bé, està molt bé. Sí, jo tampoc soc partidari que coincideixin i entrada ningú és ara.
Però canviar la data, si posen les eleccions espanyoles, no és un acte de trobar-se subordinat, de veure's com inferior i...
No, és un acte de...
I haig de canviar els meus
plans.
Ara ja
no estem amb el tema del simbolisme, ara estem al tema de l'estratègia. I què volem? Treure una majoria absolutíssima que pugui dir l'endemà declarar la independència, no? Doncs per tant, deixem-nos de romansos i de cada fair play, perquè ells no el tenen. Nosaltres hem de mirar pels nostres interessos. I què és el que més interessa? Per treure un resultat aclaparador, no contaminat, i si els que fan la trampa són ells, perquè les eleccions toquen cap al Nadal, eh? Si ells l'avancen per així poder fer campanya aquí, no sé què, dius, escolta, doncs jo em guardo la carta. Nosaltres, de moment, el calendari és aquest, 27-S, ara, si ells foten una pirulilla, ja en parlarem.
I l'Albert Rivera es podria presentar a candidat de les dues coses?
Clar, ho farà.
No, però si coincidís en la data, eh?
Ah, aleshores tindria un problema, és veritat.
O et pots presentar igualment i pots ser diputat, i ho hauríem de mirar, això ara no ho tinc...
Ser diputat i candidat a les generals.
Perquè, home...
Sí, jo...
Home, la Inés Arrimadas, de Ciutadans, que ara juguen amb ella a Andalusia...
Perquè ella és de Jerez de la Frontera, em sembla. És
ella crec que era candidata a les llistes al Parlament andalús. No?
No sé,
crec,
no.
Eh?
Hauríem de mirar... Ara hi ha hagut un dels Ciutadans que es presenta pel PP també i l'han impugnat. La llista de Berga, l'he llegit avui.
Sí. Ah, no hem parlat de les llistes fantasmes, que era una cosa que volia comentar amb vostès, no? Més d'una quarta part de les llistes del PSC i del PP són llistes fantasmes. En teoria es fa per obtenir vots, diners i amagar una presumpta sensació de desarrelament en el territori. O sensació bé, o fet.
El diputat del PP, el Coto, aquest jove, anava,
de Figueres,
anava a unes llistes de no sé on. Però això sempre ha passat. A mi no em sembla bé, evidentment, però sempre s'ha fet.
Sempre ha passat el PP i ara el PSC s'hi doncs, ha apuntat. Clar, ha tingut, amb totes les decisions
catalanes... Ha tingut
catalanes,
molts problemes per fer llistes de comarques.
Ha tingut un pla de la gent que diu jo... Que no...
Però escolta, si no tens candidats, no els presentis, no?
Això és el... Yeah. Clar, el tema és que es parla molt de transparència i de govern obert i de participació i després arriba el moment i diu, bueno, no tenim aquí militant ni ningú que vulgui anar a la llista, doncs tiro de León.
I també... Si la gent que va a les llistes a les municipals ha de residir en el municipi pel qual es presenta, que hi ha casos...
Doncs sí, perquè hi ha casos de regidors que no viuen en el municipi on són regidors.
Sí, sí, fins i tot va haver-hi un alcalde socialista a Barcelona que vivia a Sant Cugat.
Home, i a més que, a veure, el desarrelament...
Jo conec una regidora...
És el pitjor enemic de la política local, no? O sigui, la política local és vivencial, és viure-la, és trobar-te el veí pel carrer, trobar-te el problema pel carrer, la solució, i vaja, ho trobo escandalós. Poder s'hauria de demanar l'empadronament a l'hora de fer les llistes.
No, no estaria mal.
Nosaltres donem idees.
Jo, una cosa és exportar allò per omplir llistes al territori. Això no em sembla bé. Ara, que hagis d'estar empadronat, vivint allà... La vida, a vegades, tu treballes en un lloc i vius a un carrer que justament...
No, per això, insisteixo, no és una feina, no és una feina.
És més que una feina, ser alcalde.
Però vull dir que a vegades la vida et porta a un lloc que diu, home, si una cosa és que te'n vas a viure a Alemanya i vols ser alcalde de Sant Cugat. No, però per lo que sigui...
No, o ser alcalde de Barcelona, separes, o ser alcalde de Barcelona i viure a Sant
Cugat. I tu ets regidor d'un partit que no sé què, no, ja no vius a Sant Cugat i te'n vas a Rubí perquè la teva parella viu a Rubí i ara has de deixar l'acte un tio de la CUP, imagina't, que ara resulta que la teva parella és de Rubí i ha de deixar l'acte? Això tampoc ho veig.
No sé, jo trobo absolutament anormal no viure en el poble on ets alcalde.
Sí, però d'aquí a prohibir-ho...
Home, jo et podria dir algú que...
I ho dic per una raó, perquè
ha viscut 20 anys a Sant Cugat.
Hi ha un cas que ja és així,
porta...
que són les MD, són cas de Sant Cugat, sí. És així. La MD de Valldoreix, si tu no vius a Valldoreix, no estàs empadronat a Valldoreix, no pots ser vocal.
Per exemple, però sí que pots ser president.
Pots ser president, però no pots ser vocal.
Que dius, home.
I pots ser... I clar, el qual és una mica... hi ha gent, històricament, jo com ho conec, que ha anat canviant de població i era vocal, i llavors què passa? Que si te'n vaig no pot ser-ho. Jo va haver-hi un moment que vaig viure a Sant Cugat, i durant uns anys podia ser-ho i d'altres no podia ser-ho. No vaig ser-ho, eh? Però és una mica, mirem filat en prim també.
Hem de marxar, Toni Ramon, Ainzane Conesa i Marc Monells, moltíssimes gràcies als tres. Per cert, la setmana que ve, dimarts, serà l'última tertúlia abans de començar ja...
Vacances?
No, vacances no, altres feines. Prepareu la porra. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia. Bon dia.